Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família, i avui ens centrem en el respecte. Titulem el programa Mestres en el respecte, i per fer-ho ens acompanyen la Sílvia del Río. Molt bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia.
La Sílvia és mestra de l'Escola Dominiques Barcelona. També estem amb l'Andrea Marco. Bon dia, Andrea.
Bon dia.
És psicopedagoga d'Escolàpies Llúria i ens acompanya també en Juanjo Fernández. Molt bon dia, Juanjo.
Bon dia.
En Juanjo és professor, escriptor, conferenciant i visual thinker. I esteu tots amb un somriure, suposo que gaudint de, no direm que el primer dia de vacances, perquè sabem que segueixen passant coses, finals de juny, juliol, però sabeu que dilluns no anireu a una aula i haureu de fer classe o fer xerrades, bueno, que és la vostra feina i que us agrada, però que a tothom li agrada quan arriben les vacances.
Sí, no? Una mica de canvi i ens anirà bé, ens descansarà i ens posarà les piles pel curs vinent, que ens farà falta, eh que sí?
Exacte.
Bé, doncs...
S'acosta el meu sant...
Ah, és veritat, va, llavors ho tens a tocar, és veritat.
Ja està.
Doncs a veure, feia setmanes que ens rondava la idea de parlar de respecte, de l'educació a les aules. Ara no sé si bona educació, mala educació, de l'educació en general. Què us sembla si sentim el vídeo que fa uns dies la Marta Pujol, educadora sexual i afectiva, va penjar a les xarxes?
Què està passant amb el comportament a les aules? Ara que pràcticament s'han acabat les classes... Volia fer un vídeo reflexiu del comportament dels nois i noies de l'ESO. I és que any que passa, pitjors coses que veig. Moltes faltes de respecte, mala educació, però no només cap a mi, sinó als seus companys i companyes. No escolten, parlen contínuament en veu alta, es llancen coses, s'insulten en plan broma, això sí, o això diuen, mofes, i no va de que siguin alumnes amb necessitats especials. I per això entenc que el professorat estigui esgotat. I és que crema molt estar tot el dia gestionant segons quins comportaments. I algun professorat t'ho comenta.
Aquesta era la primera pregunta, no? Què està passant, preguntava la Marta. Què està passant amb el comportament a les aules? Vosaltres diríeu que ha canviat? Comencem, si et sembla, Andrea... Tu ets psicopedagoga del centre, però fas classes a l'ESO, a batxillerat, que diríem que eren els anys en els que posava el focus la Marta, que crec que és diferent de primària i infantil.
Sí, jo crec que és molt diferent, perquè també, gràcies a l'orientació de l'escola, també estic a primària, a 5è i 6è, i veus un canvi radical dels alumnes. Jo crec que al final és un reflex de la societat, no? La societat ha canviat i els alumnes també estan canviant, no? Les tecnologies... Jo, quan estic a l'aula, veig molta falta d'atenció, no? Doncs hi ha molt... És una generació TikTok, jo els hi dic, no? Doncs estan molt acostumats a 15 segons i passo a una altra cosa, 15 segons i passo a una altra cosa. Llavors, si pretenem que a classe estiguin atents, és difícil. I quan hi ha aquesta falta d'atenció, doncs també hi ha més moviment a l'aula, més, potser fins i tot, falta de respecte, no? Falta de límits, a vegades, fins i tot... Jo veig que està canviant la societat i per tant, l'escola també està canviant.
Juanjo, tu estàs en contacte amb professorat, amb famílies i amb l'alumnat també, sobretot de secundària, però també alguns de primària. Amb tots els anys que portes, tu estàs notant canvis també?
Però són canvis que jo crec que s'han anat produint des de fa bastant temps i que també els vius diferent... en funció d'on estiguis. T'he de dir que quan fas formació als mestres, de vegades els mestres també ho fan, això, eh? No l'ho d'insultar-se en broma, però parlar en veu alta o distreure's, això també passa. Jo crec que no és més que el que d'alguna manera, per dir-ho d'alguna forma, ens hem anat buscant. És a dir, crec que hem anat traient importància o dient no, és que tampoc és tan important que estiguin tota l'estona callats, no, és que no pot ser que estiguin tota l'estona asseguts, no, és que no pot ser que hagin d'aixecar la mà per demanar la paraula, no, és que tampoc cal que hi hagi un entarimat perquè vegin més el profe, perquè al cap i a la fi estem tots a la mateixa alçada, que hi ha tota una sèrie de coses que dius, d'acord, si tens uns criteris i has comprat això, hi ha coses que van una miqueta amb el pack, I jo crec que això és també el que ens estem trobant. I ara dius, ai, ara això com ho gestiono? Dius, perquè, clar, té coses molt bones fer tot això que estàvem dient, però té altres servituds que s'han d'afrontar.
I creieu que té a veure... Clar, jo, com que no estic a una aula, no sé com va això d'aixecar la mà, el torn, les tarimes... Però que això va estretament lligat amb l'educació, perquè a primària donàvem per fet que a primària això passa menys, no? Explicava l'Andrea, tu que fa 30 anys que ets profe de primària.
Sí, la veritat és que nosaltres a la primària jo crec que juguem una miqueta amb avantatge, senzillament per l'edat amb la que treballem, i perquè encara els mestres a la primària i les mestres a la primària doncs som aquella figura tan present, tan propera, aquella persona que esperen agradar als nens i nenes, i això ens ajuda a favor, no? Però bé, que han canviat coses, sempre canvien coses, però és que el que hem de fer com a escola és, davant d'aquests canvis, doncs quines actituds prenem, què és el que nosaltres modifiquem. El que no podem fer és veure que hi ha canvis i nosaltres seguir fent les coses iguals. Davant dels canvis, doncs vinga, idees, solucions i estratègies, i a veure què modifiquem.
Els canvis a pitjor, entenem, perquè, per exemple, que no tots siguin classes magistrals, és un canvi i diríem que en general considerem que és positiu.
És un canvi superpositiu que les classes no siguin magistrals, és un canvi positiu que ells d'alguna manera participin tan activament en el seu aprenentatge. Jo crec que és una formació... I també penso, Olga, del que parlaves abans, totes aquestes coses que parles d'aprenentatge, d'esperar torn de paraula, de participació, tot això també s'aprèn des de l'escola. Nosaltres també som formadors de tot això i formadores de tot això, amb la qual cosa, doncs, escolta, que les coses no funcionen, doncs vinga, va, també ens posem en primera línia, evidentment, hem de posar també la societat en primera línia, les famílies en primera línia, però nosaltres també estem al capdavant de que tot això vagi millorant, entenent que n'hi ha una edat en què, evidentment, hi haurà una complexitat, això per descomptat.
I a vosaltres us amoïna el nivell d'educació, de bona a mala educació? La Marta explicava en aquest vídeo que sentíem, bé, que durava un parell de minuts, que, clar, ella li dificultava fer la feina. Quan tu vas a fer tallers i et trobes amb un grup... Sí, especialment remogut?
Jo anava a dir, no veia tan positiu, el de la manca de classes magistrals. Jo sóc més sector professaura.
Jo he dit que desapareguessin, no? Per combinar
ja,
diferents...
Però és que té bastant a veure amb això. És a dir, és el que deia abans. Diem, no, és que no pot ser perquè, clar, no pots estar allà xerrant o exposant o d'això, que demana moltíssima participació una classe magistral, si la fas bé. És una participació d'una altra manera, però demana molta participació. Que si estàs dient, no considero que aquest alumnat sigui capaç d'atendre i d'estar callat o de participar quan toca en això que estic dient, ja li estàs dient que no serà capaç d'atendre, per exemple, un espectacle o d'estar en un taller i acceptar que hi ha determinats moments en els que ha d'escoltar, determinats moments en els que ha de reflexionar, determinats moments en els que ha d'actuar. Que jo, els tallers que faig d'afectivitat i sexualitat són bastant magistrals. Llavors hi ha alguna dinàmica de participació, però són bastant magistrals. El que passa és que procuro que sigui desenfadat, que sigui rigorós, però que sigui amè, que d'alguna manera allò també resulti atractiu. També és un tema que en general estan molt predisposats a escoltar-te. Llavors, això en principi funciona. Personalment, com a mestre, la meva experiència de 20 anys, si serveix d'alguna cosa, és que jo no he pogut mai fer classe si no entenc allò que he d'explicar o si no se m'escolta. Llavors, el nivell aquest zero de disciplina bàsica, de dir no, hem d'estar tots el que hem d'estar, si no l'aconsegueixes... és que serà molt difícil que puguis fer classe. I aquí hi ha una cosa que és... O sigui, a mi em sembla que la clau de volta de tot és el respecte. És a dir, mentre hi hagi respecte, podem estar de la manera que sigui, amb entarimat, sense, amunt, avall, d'això. Però respecte vol dir també acceptar que de vegades m'he de callar perquè, si més no, hi ha gent que volen aprendre, volen estar aquí i volen participar d'això que estem fent conjuntament, que és ensenyar i aprendre, i això està molt bé. I em demana un esforç, clar.
donem per fet que l'adolescència és un factor determinant que fa que tot es comenci a remoure, que coincideix amb l'arribada de l'ESO. Batxillerat es calma la cosa?
Sí.
O és que com hi ha una selectivitat, no? La gent està com més concentrada?
Estan més madurs. Ja a nivell cerebral hi ha una maduració, no? I també estan més interessats en el que tu estàs explicant. Han escollit aquelles assignatures, la majoria, i estan més interessats. Llavors hi ha més predisposició, t'escolten. Hi ha el tema de la nota, de la selectivitat. Llavors jo veig un canvi radical en el comportament.
Hem dit que se suposa que tot això que passa és un reflex de la societat, no? El que veiem a tot arreu, no? Quan estàs al teatre és un reflex, quan estàs a casa bé, tots conformem aquesta societat. Quins factors diríeu que estan determinant que estigui passant això? Més enllà que sigui l'adolescència, que és un canvi pel que s'ha de passar, feia referència abans a la tecnologia?
Les xarxes socials, jo crec que en pocs anys han avançat moltíssim, no? I encara ens estem adaptant. I al final els adolescents són els que tenen les xarxes socials per la seva mà, no? I a sobre les dominen moltíssim i estan moltes hores, no? I clar, veuen continguts també de tot tipus. Llavors jo crec que tot això està canviant. També les famílies, no? També les famílies molts cops són famílies que estan canviant també, no? les estructures familiars, la forma d'educar dels pares també està en un moment de canvi. Jo crec que la societat estem en aquest moment, no? De canvi. I jo crec que l'escola no ens ha de fer por, no? Aquest canvi, sinó que l'hem d'acollir i hem de prendre aquest canvi i veure que l'alumnat doncs, no és el mateix que fa 10 anys i adaptar-nos i veure doncs, actualment què està passant i endavant.
I quan passa això a l'aula, clar, no sé si t'ha passat alguna vegada, no? Que hi hagi faltes de respecte entre l'alumnat cap al professorat, perquè ella deia la tecnologia, bueno, ho heu dit tots, abans la gent tenia mòbil més gran, ara sisè crec que pràcticament tothom, cinquè ja te'n trobes i cada any, a mesura que aneu venint aquí, em diuen no, és que cada cop el tenen abans. El mòbil.
No, estem esperançats que això farà un tomb. Hi ha moltes iniciatives per buscar aquest gir. Però, evidentment, les faltes de respecte és quelcom que nosaltres hem de gestionar dins de l'aula. També forma part de la nostra feina. Jo sempre els dic, jo estic aquí per ensenyar-vos moltes coses, i moltes coses són coses de les matèries, però moltes altres coses són coses de la vostra conducta, no? Perquè potser una falta de respecte en un moment donat també m'està dient moltes coses d'aquell nen o d'aquella nena.
Potser el que està passant a casa.
Què hi ha darrere d'això, no? Llavors jo crec que sempre hem de posar un factor molt important de comprensió, de coneixement de l'alumnat, que això és prioritari, i la comunicació amb la família crec que en aquest aspecte també és fonamental que sapiguem què viuen aquests nens i nenes, què els està passant. A partir d'aquí, doncs hem de fer una gestió, que a vegades doncs, és una gestió que també depèn de com tu estàs anímicament, emocionalment, i bé, i també són experiències. En una classe, no sé com explicar-vos-ho, sempre hem d'estar disposats a aturar, a mirar, a solucionar i a seguir. Vull dir, no podem fer classe malgrat tot. Potser a vegades n'hi ha temes importants que ens fan aturar i que potser fas un aprenentatge més determinant que el que faries en la teva programació. Això també és important.
Parlarem ara després de la gestió, però volia, no sé si el vau llegir al maig, el diari Ara publicava un reportatge sobre professors agraïts per alumnes o famílies també. Bueno, era esparverant. Quan el llegies volies pensar que allò no és el que és habitual, no? Encara són excepcionals aquestes situacions a partir de la vostra experiència, eh? Potser teniu la sort que no heu hagut de patir mai una d'aquestes situacions, Juanjo.
Jo reconec que sóc més aviat de la època en la que més aviat les famílies et deien, jo fins i tot havia arribat a sentir-ho de si li has de donar una bufetada, li dones. Jo encara havia arribat a sentir això, que ara seria absolutament inacceptable, ja ho era llavors, eh? Però jo crec que a veure, és que té a veure amb el que considerem acceptable, intolerable, no només a l'escola, sinó en molts àmbits. En la manera de vestir, en el comportament en espais públics, en el transport públic, en el tracte del mobiliari urbà. És a dir, si acceptem com a societat adulta, acceptem que determinades coses, doncs mira, això és així, o tenim dret a maltractar tota una sèrie de coses perquè són públiques, una mica són de tots i, escolta, ja les pago amb els meus impostos o el que sigui, doncs això es trasllada inevitablement al que fan els fills i filles. I llavors hi ha aquesta concepció de vegades de famílies que són més famílies clients.
Que esperen que el centre educatiu estigui al seu servei.
Sigui un centre públic o sigui un centre concertat, és a dir, això és la veritat és que és igual. És a dir, la idea és, escolta, jo estic pagant per això a través dels meus impostos, a través d'una quota, a través del que sigui, i per tant exigeixo una determinada, i jo no tinc per què, o sigui, si té algun problema el fill fins i tot és perquè no l'esteu motivant prou, no l'enteneu, això no ho esteu fent de la manera adequada, que això sí que tu trobes. Que probablement ara, i segons en quina escola, segons de vegades quina promoció d'alumnes, segons quin any, sí que probablement es troba més. Però sempre hi ha hagut. És veritat que les famílies clientes són menys. No són moltes les famílies clientes. N'hi ha més que són usuàries. És a dir, que ja els hi està bé el que facis, i que si les prens en consideració, si demanes fins i tot el seu suport, la seva ajuda, tu trobaràs.
Tot i que a secundària les famílies tenen menys contacte amb el centre, encara que sigui perquè no et deixen apropar la porta, no? Diries que l'actitud de les famílies cap al professorat condiciona la percepció que tenen els fills del professorat? Això que ell deia abans, no? Que hi ha famílies que diuen, no, a veure, si el profe ha decidit això, doncs, bueno, a vegades es poden equivocar, no?, com tothom, però que no posen en dubte, o els que sí posen en dubte la seva autoritat, la seva manera de fer.
Sí, totalment d'acord. La veritat, clar, jo estic al Departament d'Orientació, normalment els casos que jo tinc, doncs, molts cops és perquè hi ha aquest problema, no?, de que els pares han posat en dubte el professorat, no?, i tu estàs allà i dius, vale, aquest dubte serveix també per fer una revisió de nosaltres, del treball que estem fent, tornar a revisar el que hem fet, no?, o les pautes que estem seguint, però també jo crec que la família ja té un pes molt important, i l'adolescent, si veu que els pares mateixos, doncs, posen en dubte el professor, doncs també s'enganxen a això, i encara, doncs, la seva actitud pot ser més, sí, com pitjor o com més agressiva cap al professorat. Jo, per sort, el tema de les agressions no les he trobat mai, a la meva escola tampoc, però sí que hi ha aquest tracte, no?, que a vegades jo crec que no tenen aquest respecte a l'autoritat o a la figura del professor com a tal.
La setmana passada, en Gregorio Luri va estar al programa i alertava sobre la protecció de les famílies. Bé, parlava de la sobreprotecció de les famílies. Diríeu que té alguna cosa a veure la sobreprotecció amb la manca de respecte cap al professorat? A primària potser es nota més això de la sobreprotecció?
A veure, jo crec que això sempre una mica parteix de que les famílies, en aquest afany, a vegades desmesurat, de voler donar tot i més pels seus fills i filles, doncs a vegades el que creem és aquesta sobreprotecció, no?, de voler aplanar tant el camí, de fer-los tot tan fàcil, que realment el que hi ha després, a última hora, és una desprotecció absoluta d'aquests nens i nenes, no? Això, evidentment, sí que ho anem veient, no? Sí que ho anem veient, però ens hem de reajustar. Jo crec que, senzillament, ens hem de reajustar tots en aquest sentit, no? Quan hi ha una sobreprotecció, el que a última hora també estàs afavorint és que hi hagi una baixa tolerància a la frustració. I quan l'alumnat no és capaç d'entendre que es pot equivocar, que tu el pots corregir, que l'errada forma part de l'aprenentatge, doncs, bueno, aquí potser hi haurà unes conductes de ràbia o de rebuig o de manca de respecte perquè tu no estàs acostumat a que ningú et corregeixi o que algú et rectifiqui o que senzillament que és que forma part de viure això, no?
I llavors això com ho gestioneu a l'aula? Perquè és com anar remant a contracorrent, no?
I nosaltres sempre intentem remar junts. En el moment que no remem junts amb les famílies, no arribem al port que desitgem arribar. Ara, que nosaltres remarem sempre cap aquí, nosaltres sempre remem a favor dels nens i les nenes, els estimem moltíssim, creiem en cadascú d'ells, i a vegades estem més ben acompanyats, remant més ben acompanyats, i a vegades, doncs, necessitem temps. Potser a vegades saps què passa? Que les famílies, a vegades els hi costa acceptar certes coses dels seus fills. A tots ens agradaria que els nostres fills i filles fossin exactament com volem. I a vegades acceptar aquestes...
No passa.
I ens venen a ensenyar això, que el món no és com nosaltres ens l'imaginem, no? Llavors, a vegades necessitem temps, també, perquè les famílies es facin càrrec d'aquesta realitat i entenguin, doncs, que han d'obrir els ulls, que han de tenir una altra mirada, no? Aquest respecte, saps què passa? Que és aquest respecte que, com a societat, jo crec que si tots ens respectéssim en la mesura de cada un dels engranatges que formem part, l'escola som un engranatge en la societat, si hi hagués respecte per cadascú d'aquests engranatges, doncs segurament tots funcionaríem molt millor.
Llavors, respecte és una paraula que l'estem repetint moltes vegades. Com es transmet això a l'aula?
Difícil. Jo crec que al final, encara que a la primària potser es veu més, no, el professor com un referent, a l'ESO també et veuen com un referent, encara que no t'ho expressin tant. I tenint respecte cap als alumnes, no? Al final, doncs, intentar no alçar la veu, mantenir-se tranquil, ser tu el primer que dones respecte a la classe, al final. Jo crec que això és molt important.
Hi havia un article fa uns dies, veure, crec que era d'en Xavier Gual, que feia referència a això.
L'autoritat, com sí. Exerceix l'autoritat a l'aula.
Deia, els alumnes et poden haver insultat o fins i tot poden haver... Era un destacat, eh? O fins i tot et poden haver intentat agredir-te, però si tu et mostres impertèrrit, has guanyat la partida. Després hi havia comentaris que deien d'altres professors que consideraven que no et pots mantenir impertèrrit, o perquè creien que no s'hauria de fer això, o perquè era realment complicat, no?
A veure, és que una cosa és que el mantinguis impertèrrit no vol dir que la processó no vagi per dins, però jo estic molt d'acord en que no t'ho has de prendre personalment, especialment quan es tracta d'un adolescent. No t'ho pots prendre personalment, que no vol dir que no hagis d'actuar o que no hagis de fer el que sigui, que no vol dir que... Jo entenc que el Xavier Gual no deia que no hi hagués d'haver conseqüències segons el que faci l'alumne, però tu no et pots deixar afectar personalment per això, perquè has de recordar que tu ets un adult, se suposa que madur i amb criteri, i el que tens davant és un adolescent, amb totes les seves circumstàncies i tot el seu procés de creixement. Llavors, és que jo crec que tenim la idea una mica equivocada que valors i actituds es transmeten o s'inculquen, que això s'utilitza molt amb els valors, quan sobretot s'encarnen. Si volem alumnes educats, si volem alumnes amables, si volem alumnes dialogants, nosaltres hem de ser educats, amables i dialogants. No hi ha una altra manera. Si no, se't veu el llautó de seguida. És que no pot haver-hi una altra forma. En aquest sentit, sí que crec que determinades situacions del passat, que de vegades doncs, poden enyorar-se, no? Perquè és que abans d'entrar doncs, l'alumnat s'aixecava, no? I fins que no entrava el professor, i això, dius, a veure, té un sentit, però la línia entre el respecte i la submissió és molt fineta, fins i tot de vegades d'una certa humiliació o de por. No? Oi, que respectuosos. No, és que estan els cagallonats aquí. No és el mateix. No cal. L'autoritat no s'exerceix perquè siguis autoritari, sinó perquè realment tens aquesta autoritat, i l'autoritat te la pots guanyar de moltes maneres, especialment quan domines la matèria, quan estàs apassionat per la teva matèria i quan tens moltes ganes de transmetre-la i estimes profundament totes aquelles persones que tens davant i que vols que triomfin al màxim en allò que tu estàs ensenyant.
Es Escola de Família estem parlant de mestres en el respecte, del respecte de l'educació a l'aula. Estem amb la Sílvia del Río, amb en Juanjo Fernández i amb l'Andrea Marco. A l'aula tenim dos actors importants, no? Docents i alumnes. Després hi ha l'altra peça, que són les famílies, que també és com estan molt connectats, eh? Però dins de l'aula només estan aquests dos. Si hi ha faltes de respecte de l'alumnat cap al professorat, això també repercuteix en el bon ambient entre l'alumnat? O sigui, comença a generar tensions?
Sí. Sí, sí. Comença a generar tensions i jo el que em trobo molts cops, no, és quan tu vas allà i dius què ha passat, no? Que per què esteu fent això? Per què tu has respost d'aquesta forma al teu company? O per què l'has empujat d'aquesta forma? Això no es pot fer, no? No, és que ha sigut una broma. Jo això m'ho trobo moltíssim, no? Els adolescents i ensenyar-los a veure els límits, no? I la paraula del respecte. És que tu no saps si aquesta persona s'ho ha pres com una broma o no. Jo això ho treballo molt a classe, no? També faig classe de valors amb ells i treballem molt de... Potser per tu això ha sigut una broma i potser a tu et fa molta gràcia, però el teu company que ha rebut aquesta empenta potser no li produeix això, no? Doncs jo crec que hem de treballar molt en l'empatia i amb el respecte, perquè això costa molt, no? Llavors, gestionar una aula, no? No hi ha empatia cap a ells mateixos i que no tenen respecte cap a ells mateixos.
Us volia preguntar per trucs infal·libles, per no perdre la calma, o què us funciona, que potser no us funciona sempre el mateix, dependrà del grup, dependrà, tu deies abans, Sílvia, que depèn molt de com tu estiguis, no?
Sí.
Jo a vegades a casa, quan els fills expliquen alguna cosa de profes, així que dic, bueno, és que saber el que li ha passat abans d'arribar a l'aula, no? Potser el que li passa a casa seva, potser arribes un dilluns i és que has tingut molts problemes els caps de setmana. Bueno, com li pot passar a la canalla també, no? Que a casa sigui un moment difícil.
Mira, Olga, nosaltres la nostra formadora, tenim una formadora en educació emocional a l'escola, que crec que també és un punt molt important, no?, que els mestres també tinguem una bona gestió emocional. I la Laia Mestre sempre ens diu, has de tenir presència. La presència vol dir poder tu estar allà, com a tu mateixa, poder gestionar, poder estar situat on has d'estar situat. I quan estàs situat així, des d'aquesta calma, és quan ets capaç de gestionar. Però és el que tu dius, Olga, pensar que això és sempre així, no és real, no?, per un mestre. Te n'has d'adonar, has de veure com estàs tu per dins, han de veure els alumnes com estan, tot el que és gestió, tot el que és que es puguin veure, com se senten, és molt important, perquè és el principi. A partir d'aquí esdevenen totes les altres coses, tots els altres processos, inclús l'aprenentatge, no? Llavors, també t'he de dir que un truc infal·lible és que hem de fer xarxa també entre nosaltres, entre els companys, companyes com a mestres, el fet de que ens recolzem...
Dins del mateix claustre.
Dins del mateix claustre, jo crec que també és un gran ajut. I saber que comptes amb tots els teus companys i companyes en qualsevol situació, que també et poden donar llum, perquè a vegades també saps què ens passa, igual que ens passa a casa, no? Que a vegades estem tan ofuscats perquè estem vivint aquella situació des de dins que no tenim la perspectiva. I a vegades els companys que ens veuen des de fora diuen, escolta, Sílvia, i això... i dius, ai, quanta llum m'has donat. O sigui que en aquest sentit penso que també és important estar ben connectats i estar ben afermats a nosaltres mateixos, que a vegades costa, però hem d'estar intentant treballar per aquest benestar personal dels mestres. Qui cuida el cuidador, saps?
Exacte. Una miqueta. Què et funciona tu, Juanjo?
El sentit de l'humor. És a dir, jo crec que hem de desdramatitzar. Ens hem d'agafar nosaltres mateixos amb molt sentit de l'humor. Si ets tu el primer que fas broma de tu mateix, durant molt de temps el que era habitual era que el professor fes conya dels alumnes. Clar, però això s'acaba a partir del moment que l'alumne torna a aquesta broma i diu, doncs pren-te tu primer en broma tu mateix. I llavors ja és una altra història. Agafa perspectiva. Això que dèiem abans, no t'ho prenguis personalment. El treball en equip també em sembla fonamental. Fins i tot més que el treball en equip, el que deies de comptar, saber que pots comptar. Pots ser un extraordinari mestre sense actuant en solitari, però acabes petant. I a més és molt egoista, perquè no estàs compartint allò que saps. I la personalització... El que a mi m'admira més de les moltes escoles amb les que tinc contacte fent xerrades i això, és que tenim una quantitat de professorat que coneix profundament els seus alumnes i que estima els seus alumnes, és una passada. O sigui, que de seguida veus, saben perfectament, aquell alumne li passa això, aquest és molt bon, això, aquest necessita aquesta ajuda. Això, veus que coneixen molt els alumnes i se'ls estimen. I això és bàsic. A partir d'aquest moment, és que ser mestre no és, bueno, és una obvietat, però no és una feina més. De fet, cap feina és una feina més, perquè si te l'agafes amb ganes i amb empenta i amb vocació, doncs totes les feines són magnífiques i extraordinàries. Però la de mestre més. No.
Estem d'acord, Juanjo.
Aquí esteu els tres d'acord, que sí?
D'acord, sí.
Doncs és fonamental aquest desig de fer aquesta feina. Llavors, m'atreviria a afegir tres R's que crec que val la pena compartir i encarnar amb els alumnes. Les tres R's de la reflexió, és a dir, pensar, és allò que ens deies abans que ens deia l'Andrea, no, és que era broma, moltes vegades, però en què pensaves quan feies això? No estava pensant en res. No? Doncs pensar al respecte, que és pensar en els altres, és a dir, això que faig, quina conseqüència té en els altres, i la R de la responsabilitat, que és fer-te càrrec d'allò que has decidit. Fins i tot, a mi, quan em deien no, és que s'ha caigut, dius, no, a veure, t'ha caigut, passa res, un accident, li pot passar a qualsevol, però t'ha caigut, assumeix que encara que hagi caigut, t'ha caigut a tu, no passa res, ja ho arreglarem, el que sigui. Doncs aquestes tres R's, reflexió, respecte i responsabilitat, jo em sembla que ajuden molt.
A tu què et funciona, Andrea?
Una mica tot el que heu dit, no? A mi el que em funciona moltíssim és poder conèixer l'alumnat i la situació en la que està vivint en aquell moment, no? Sí que és cert que a l'estar al Departament d'Orientació això m'ajuda i conec molt les situacions de cada alumnat, però entendre, no, també el que comentàveu, no, que aquesta falta de respecte potser no va cap a tu, sinó que està lligada a la vivència d'aquesta persona, no? I potser la realitat que està vivint a casa en aquell moment. I també, abans de parlar, no, reflexionar, no? Una altra R de reflexionar i pensar, vale, ha passat això, ara mateix jo m'estic notant, no? Doncs més nerviosa o més enfadada, ser molt conscient de les meves pròpies emocions. Un moment, pausa, no passa res. Ara començo a parlar, no? Doncs pensar també el que estic fent, ser molt conscient de les emocions i ser conscient de les emocions i el moment vital que es troben aquests alumnes.
I quan passa això, quan hi ha, bé, quan hi ha una situació de falta de respecte, que no hi ha prou educació o cap al mestre o entre els companys, per on es comença? O sigui, perquè allò ha passat, però l'ideal és que no passi, no?
Sí, però bé, una vegada passa, s'ha de veure quines decisions prens en relació amb això. Ara, per exemple, també funcionem molt per mail, no? De dir, mira, hi ha hagut un incident, doncs en parlem a la sortida. Evidentment, si tens la connexió de que a les 5 surts pots veure les famílies, és important parlar-ne. I és important parlar-ne, senzillament, perquè també els nens i nenes a casa en puguin parlar, o els nois i noies a casa en puguin parlar d'allò que ha passat, de què podria haver fet jo molt millor, què podria haver fet l'altre molt millor. No deixar, no? O sigui, totes aquelles coses que no anem gestionant en el seu moment, doncs després ens passen també molta factura, no? Però també t'he de dir, Olga, que davant d'una situació, davant d'un problema, doncs sempre planteges, no? Doncs ara a veure què he de fer, no? Fins on he d'arribar, fins on no he d'arribar, però sí que és molt important veure que hi ha un punt en què dius, mira, doncs avui ja, en aquí sé que enviem un mail, parlem amb els pares, ha d'haver-hi un canvi, ha d'haver-hi un moment en què hi hagi, d'alguna manera, un punt d'inflexió en una situació que potser se'ns escapa.
Clar, sempre parlem de la importància d'aquesta connexió entre la família i l'escola, l'escola i la família. Mm. Per tant, a secundària, tot i que és evident que pot haver-hi comunicació, però es deu anar diluint, no, la cosa? Encara que sigui perquè no els veus a la porta mai.
Es va diluint i es concentra més, doncs, en entrevistes, no, que venen els pares a l'escola. Però, clar, no tens aquell contacte directe de la porta de l'escola on tu pots comentar els problemes que han hagut en aquell moment o aquell dia. Sí que via mail, doncs, es segueix fent servir moltíssim, però sí que es perd una miqueta aquesta connexió.
Ara ja ha acabat l'escola, però com recordeu les últimes setmanes No? Suposo que també ho deus notar, Juanjo, quan tu vas...
Bueno, és que normalment a partir de maig...
Hi ha molts exàmens...
Baixa molt, però de tot, eh? De famílies, d'alumnes, perquè tothom està ja amb altres...
Ja fa més bon temps i tenim el cap a altres llocs. Però sí que es deu notar, no?
Sí.
Que també l'esgotament...
Sí. I recordo quan estava a classe que era, bueno, són les setmanes aquelles que, a més, amb el sistema d'avaluació, allò que les notes ja estan posades i ho saben perfectament, també de vegades algun company se li escapa, dir, no, el dia ja han posat les notes, dius, home, no ho diguis, no, és un mínim, no? I llavors, clar, et queden aquella setmana, 10 dies, que són de titelles...
Que no se sap gaire què passa.
Que, bueno, has de fer el que puguis. Hi ha una cosa que em sembla que també hem de recordar. Com a famílies, com a pares, com a mares, estem molt pendents de les primeres passes, de quan diu papa, mama, i en canvi estem molt poc pendents del primer sisplau, del primer gràcies, del primer t'ajudo, i això estaria molt bé. Ostres, és que avui l'he vist que ho faria generosament una cosa. No estem pendents. Però per això, perquè com a famílies hem de donar importància a això si realment volem que després sigui important. Un dia Alberto Romero en el seu podcast deia que l'amor és el nou punk. No? I ostres, em va agradar, perquè és veritat, o sigui, hauríem de com a Rebel·lió a les aules, recordeu la pel·li del Sidney Poitier, que planteja això, planteja un tema de que l'aula és ingovernable, i això. Llavors és una altra època, una altra història, però de fet el que introdueix com a element absolutament disruptiu és la cortesia, l'amabilitat, l'educació, el tractem-nos bé entre nosaltres i tracteu bé el professor que ve aquí a estar amb vosaltres i ensenyar-vos. És un altre model, eh? Però la idea, jo crec que seria una mica aquesta, de dir, no, nosaltres defensem això, l'amor és el nou punk. Nosaltres som així, som d'estar a favor d'estimar-nos, a favor d'aprendre, a favor d'entendre'ns, a favor de conviure, perquè en definitiva l'escola és un espai humà i és on hem d'entendre'ns i estimar-nos i aprendre tots plegats.
Hem començat dient que el que passa a les aules, aquesta educació, el respecte, és un reflex de la societat. Suposo que si féssim una radiografia de les famílies ens trobaríem si fa o no fa el mateix, no? Que potser el respecte s'ha anat transformant, que l'educació, doncs, a vegades potser no hi ha tanta educació. El respecte, no em vull apropar aquell respecte amb por, que tu deies, sinó un respecte ben entès i on tothom es comunica bé i no hi ha pors. Per tant, tenint en compte que són dos eixos tan importants, la família i l'escola, potser també ara els que no som mestres ni estem en una aula podríem anar repensant, no? Veure com funciona això també a casa, que també podríem ser mestres en el respecte, no? Tenim una oportunitat, podem anar fent.
Aquest estiu és el nostre moment, totes les famílies, de conrear molt respecte, tens tota la raó. És veritat, és una mica el que transmetem i el que anem deixant goteta a goteta. És que a vegades ens dona la sensació que les coses que anem vivint no acaben de quallar i no tot surt. L'únic que a vegades som una mica impacients.
Buscant també informació, a banda de l'article en Xavier Gual, he vist un que es titulava «Del mal ensenyament a la mala educació». I feia referència que tampoc som una societat extraordinàriament educada. I ara que deies a l'estiu, les vacances, qui marxi fora segurament ho notarà. I ell deia, sobretot si entres a l'aeroport, quan arribes aquí és passaports aquí, europeus aquí, com que potser les maneres són unes altres, no? Deia, si tu vas a França, el bon journée, o sigui, que com a societat potser tampoc no som tan educats, no? El bon dia...
Gens, i de vegades en situacions en les que l'amabilitat seria especialment important. quan et vas a fer segons quina prova mèdica, i jo entenc que aquell professional porta tot el dia dient el mateix a la persona que s'ha de fer la placa de tòrax o el que sigui, però punyeta, tu ets únic i no has sentit mai aquelles instruccions i necessites que te les diguin, i que te les diguin amb carinyo, perquè estàs preocupat per allò que potser et trobaran i que et trobes malament, i llavors val la pena que la gent sigui amable. L'altre dia vaig dir una cosa en un vídeo d'aquests de TikTok, que deien que no havies de ser amable amb la intel·ligència artificial. Que vaig pensar, jo que sóc bastant contrari, una de les poques coses que em semblaven bones era que almenys doncs el tracte és amable amb el ChatGPT i aquestes coses, i gràcies, i el teu servei, i aquestes coses. Doncs no li has de demanar les coses, sisplau, perquè com és un generador estadístic, si li demanes sisplau, hi ha una possibilitat estadística de que no et contesti, que et digui que no, perquè clar, és una possibilitat.
Si no li plau.
Clar, si no li plau, doncs pot ser que no el contesti. Per tant, li has d'ordenar. Que malament que anem, si també hem d'adreçar-nos a la intel·ligència artificial sent descortesos.
Alguna recomanació?
Avui també tenim recomanacions, no tenim la del Sidney Poitier, però en tenim algunes que si fa no fa són situacions similars.
Le presento a François, catedrático de letras en el Instituto Henri IV.
Un instituto de gran nivel.
Penelope V resulta muy aburrido de leer, ¿sabe?
París todavía se salva, pero los suburbios...
Mandan a profesores jóvenes totalmente inexpertos. Por el contrario, habría que enviarles profesores experimentados.
Agat Kaufman me habló de su deseo de pedir el traslado a un instituto de los suburbios.
Escucha, con los alumnos, hazte respetar desde el principio.
Me llamo François Focal.
¡El profesor Focal!
¡Pelea, pelea! ¡Vale, vale, para!
¿Por qué siempre hacen...
el chip?
Vuelva a su sitio. Su cuaderno, démelo, por favor.
No soy su perro. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar?
Cuando llegaste ya vimos que ibas a darte cabezazos contra la pared. ¿Y ahora nos das lecciones de moral?
Seguido un hombre de pasé una hora de castigo.
¿Qué he hecho?
Dos horas.
¡No he hecho nada!
¡Cuatro horas!
¿Qué tal el instituto?
Oh, perfecto. Cada vez...
Això és El buen maestro. La teniu a Prime Video, una pel·lícula francesa molt recomanable. Ja ho sentíeu, el professor de centres educatius on sol anar l'elit. Per un malentès, acaba un institut a una zona conflictiva. Ningú està atent a classe, mostren zero interès. Abans, Andrea, has fet una mica referència a això al batxillerat, no? No només hi ha unes proves, una nota de tall, poder accedir al que després t'interessa, sinó que deies, els interessen bastant més algunes matèries, no? La majoria d'elles. Creieu que la possible falta de respecte a educació a l'aula té alguna cosa a veure amb l'interès de l'alumnat pel que passa a l'aula, o hauria d'anar deslligat una cosa de l'altra?
Hauria d'anar deslligat, però jo crec que té molt a veure. Jo m'ho trobo molt, no? A batxillerat jo dono l'assignatura de psicologia, és una optativa. Tots estan molt interessats en aquesta assignatura, llavors el comportament és totalment diferent. Fins i tot el respecte i l'admiració que tenen, no? De, ostres, doncs, potser jo vull ser també psicòleg i m'interessa moltíssim el que està dient. A l'ESO no et veuen tant com un referent. Segurament molts de l'aula ni s'han plantejat de què volen treballar, i els que s'han plantejat potser no volen ser mestres, no? Llavors, ja costa més i no estan tan interessats i hi ha doncs, més faltes d'atenció, es distreuen més i aquestes faltes d'atenció a vegades doncs, es donen aquestes cosetes.
Però és curiós perquè a primària hi ha diversitat de matèries i segurament que hi ha mainada que té clar que hi ha coses que no li interessen gaire.
Però també ho veiem, Olga, també veiem nens i nenes molt connectats en relació a les àrees diferents. Normalment aquelles que se'ls hi donen més bé, perquè quan les coses et van més bé i tu et sents en un terreny segur, doncs tot allò és molt més plaent per tu. En canvi, quan les coses són més dificultoses, doncs el més fàcil a vegades és, mira, em desconnecto o no estic atent, no? O sigui que també hem d'aconseguir que tot sigui molt guai. Per això jo els dic a vegades quan diuen és que a mi no m'agraden les mates, dic, és que les mates són tan àmplies, no em pots dir que no t'agraden les mates, em pots dir que no t'agrada una operatòria, però totes les mates tu saps lo gran que són, i llavors em miren com vulguin dir, sí, dic, i tant, ja veuràs, ja veuràs. I tot i que a mi no, les mates no m'agradaven, Olga? Però ara intento que amb ells i amb elles els agradin molt.
Amb tot l'àmplies que són.
Amb tot l'àmplies que són.
Això és que encara t'ha quedat alguna
cosa. Em queda un trosset.
Però a mi el que em crida molt l'atenció, bé, ja el títol de la pel·lícula, El buen maestro, ja veieu que la cosa, doncs, els fica a la butxaca. Com és tan fàcil a la ficció? O sigui, com s'ho fan? A la realitat, això està molt lluny de la realitat després.
Perquè és ficció. A veure, en general, totes les pel·lis i totes les, no diguem, les sèries que succeeixen suposadament en un institut són no ficció, són de ciència-ficció. Recordeu el Merlí...
Ara vindrà el Merlí.
Doncs entrant a l'aula, que estan tots allà xerrant, i diu, va, nois, seieu i calleu. I seuen i callen. A veure, és ciència-ficció. No, no, la cosa no funciona així. O, a veure, què fa? Un minut s'hi arriba de filosofia i després tota la resta són altres històries. En totes aquestes sèries acaben la classe que... Va, nois, fins demà. Dius, no, col·lega, vull veure com t'escorre tota la classe. No marxis. A veure què has fet fins ara. És molt, molt ficció, però és guió. Jo sempre ho dic, que la vida no... Això deia el Mario Serra, la vida no té guió, la vida només passa. Clar, llavors, és així, no... Ja estaria bé, segons com, que estiguessis a classe, li haguessis dit, escolta, fes el favor, i que se sentís, a veure, talleu un moment, què passa? I sortís una directora i et digués, mira, és que li has dit aquest, però en realitat era aquella que estava xerrant. Ai, què fem? Doncs mira, el guió ho tens. Ostres, és veritat, va, tornem una altra vegada, primera. Però això no és així.
Això seria meravellós, no? Per quin curs tu demanes? Per l'ESO? Abans de començar dèiem tercer,
quart.
És un curs complicat, no?
Tercer, quart de l'ESO, això de talleu, ja ha sigut el del soroll i preguntar qui ha sigut aniria molt bé.
I hi ha estratègies una altra vegada que funcionin? A vegades a casa m'expliquen, hi ha un profe que no parla fins que no calla tothom. I jo li dic, i funciona? Em dius, que no calla ningú. Renoi.
Farà poca classe.
Hi ha estratègies d'aquestes molt arriscades, que no sembla que hagin de funcionar. Doncs això no ho explico, i entrarà igualment a l'examen. Vale. I...
I el que sentíem aquí, el que deia l'actor, era l'actor, sí, sí, que deia, i què faràs? Castigar-me? Una hora? No. Dues? Quatre? Hi ha alguna cosa que, no sé, que els faci reaccionar? No estic parlant de càstigs, però hi ha coses que els fan com reaccionar?
No, d'entrada, no pots continuar l'enfrontament allà. Si el continues allà, vas a perdre, perquè difícilment aquell alumne, a poc atrevessat que estigui, difícilment cedirà davant dels seus companys. Això és que això no passarà.
És 25-1.
Clar, per tant, el que pots fer és, fes el favor, surt fora, ara parlem, si pots deixar la classe i sortir un moment i parlar amb aquell, o deixar-lo una estoneta i quan us calmeu tots plegats, doncs segueixes. No s'ha d'oblidar també que en aquestes situacions entens això, entens 24 més o 29 més, que ostres, has de poder anar fent coses amb tothom i que te'ls estimes a tots.
I compartiu estratègies entre els mestres, abans que deies que era tan important fer xarxa?
I tant, i ens mirem i diem, mira que bé, això jo ho provaré a la propera. Però el que està molt clar, el que deia el Juanjo, si és una situació en què l'alumne està molt fora de si, és baixa, espera, calma, relaxa't, mira'm, això també, contacta, saps? Perquè és com, som dues persones, jo estic aquí, estic per ajudar-te, no? També aquest punt de que estem parlant tu i jo, i que jo entenc que en aquest moment te n'hagis anat ta mare o que hagis fet alguna cosa que després no tornaries a fer, però que ho has fet, doncs aquell punt de calma, de poder-ne parlar, molt important, molt important.
Llavors, m'imagino, dèieu aquesta importància, no?, de conèixer l'alumnat, quan tu arribes a un centre que, clar, no els coneixes, no? Potser repeteixes i algunes cares t'han quedat, però en veus moltes de cares.
Sí, 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 però insisteixo, el que faig jo no té, en aquest sentit, no té el mèrit que té una classe, perquè, a veure, moltes vegades els hi dic als profes...
També
és oxigen
el que portes, no?
Bueno, i a més jo vinc i després marxo, i que el marrón en tot cas es queda allà. No m'ho puc prendre tampoc personalment. És veritat que és molt diferent quan comptes amb el suport actiu dels professors que estan allà, que quan la cosa va una mica, que és diferent, si tens el mestre que es posa al final de la classe a corregir o el que sigui, que ja ho entenc, perquè sé perfectament que hi ha molta feina, però clar, és diferent de quan tens algú que està pendent d'aquell que es pot posar més nerviós i de dir-li, fes el favor, estigues cap aquí, cap allà. Alguna vegada sí que li dic a algú, diu, és que m'estàs desconcentrant, li dic directament a l'alumne, quan... és que m'estàs desconcentrant. I normalment són bastant sensibles, això, perquè si els altres estan interessats, clar, ja ho veu que...
Fa nosa.
Que sí, que millor que calli.
Bon dia, nois. Em dic Merlí i vull que la filosofia us faci trempar.
El Merlí és el meu pare.
I que ho diu en sèrio, eh?
Només et demano que no donis la nota.
Tu ets el nou Aristòtil.
Tu i jo ens tenim mania, sí.
Bé, el Merlí, la sèrie de TV3, la teniu al 3CAT, després va seguir amb Sapere Aude, que ens situava a la universitat. No feien tota la classe, Juanjo, perquè passaven moltes altres coses. La relació entre el claustre, el que passava als joves fora de l'aula, dins
moltes
de l'aula...
Moltes coses que tampoc passen en els instituts ni a les escoles.
O sigui, ah, però és que hi havia guionistes.
Bueno, ja, però és que aquella cosa de alumnes amb alumnes, alumnes amb profes, profes amb profes, profes amb animals, aquesta cosa d'obrir un despatx, ui, perdoni, a veure, que no, que això no passa, és com allò de por 13 razones, dius, per l'amor de Déu, que sí que hi ha coses d'aquestes terribles, però no és la situació habitual ni constant. És que si no, dona la sensació de que arribes tu al teu institut allà
a veure què passarà,
no? Dius, no passa res.
Hi ha molts docents de secundària, sobretot, que abans de ser profes, doncs han tingut una altra carrera professional que possiblement no estava relacionada amb l'educació. Per qui s'estreni el proper curs, ara hi ha gent que deu estar esperant per saber què li passarà, no?, a partir del setembre, que començarà a un nou espai, amb uns grups nous, un alumnat nou, secundària. A veure, què els recomanaries?
Bueno, jo fa poc que he començat i
vinc
de l'àmbit de la psicologia, que al final és molt més controlat, no? Tens un pacient, tens la teva estructura i al final una aula molts cops no saps què passarà, no? Arribes allà i... Què ha passat? Com ha passat això? Jo els hi recomanaria flexibilitat. A més, el que em va ajudar, no? Doncs venia d'un espai que, vulguis o no, és la clínica, que també té altres coses, però més controlat, i quan tu et presentes davant de 30 persones adolescents, pot passar qualsevol cosa, no? Llavors, aquesta flexibilitat i empatia cap a ells i cap a tu també, que estàs aprenent a fer això.
Et van donar algun consell abans de començar? Algú que ja fos de la professió, amics?
Molts, i també em van dir, uf, tercer, quart d'ESO, vigila, eh? I ja entres, pensava, home, no serà per tant. I a mi, sincerament, m'encanten els adolescents i jo gaudeixo moltíssim a classe i treballant amb ells. Però, bueno, són intensos i sí que és cert que has d'anar a l'escola amb molta energia. Si vas un dia cansat, t'ho noten i ho notes tu.
Clar. Algun altre consell?
Jo els diria, no extrapoleu el que serà la vostra carrera a partir de la vostra experiència en el primer curs. Ni en positiu ni en negatiu. És a dir, et pot haver anat molt bé o molt malament, no passa res, espera't el següent curs i fins i tot el següent curs. Llavors, a partir d'aquí ja pots anar veient, perquè ja hauràs après, ja hauràs vist coses, hi ha coses que de vegades depèn molt de quina promoció t'has trobat i de quin sigui el moment que estan vivint. Per tant, calma i anar gaudint del que vas vivint en cada moment i del curs que et toca.
I a més tot va canviant, no? Perquè tu, Sílvia, fa 30 anys que ets mestre i segurament la mainada ha canviat, els mestres també, les relacions entre nosaltres, amb les famílies...
És que hem d'anar canviant. A vegades em fa gràcia, Olga, perquè expliquen que l'escola és un dels organismes més invariables i una institució a qui li costa molt canviar. I hem de canviar, i no hem de tenir por, i hem de provar, i hem de cercar nous camins, i bé, i t'he de dir una cosa, Olga, a l'escola els mestres sempre ens pugem a tots els carros, ens embarquem en totes les coses, després ens queixem que anem cansats, que no parem, perquè fem tot això, i és que no podem evitar, i és que ens mou la il·lusió, i mentre la il·lusió sigui el motor, vinga, endavant, o sigui que jo, els que comencen, els hi diria, escolta, Els altres, els que ja fa molt de temps, us portarem equilibri, us portarem maduresa, i vosaltres ens heu de portar molta energia, molta il·lusió i moltes ganes de, vinga, moure tot això, que ho hem de moure.
Me llamo Hugo Ibarra Toledo, mis amigos me llaman Gil, y desde muy jovencito sentí la llamada para dedicarme a lo que para mí es la profesión más difícil del mundo, ser maestro.
Doncs avui estem parlant de ser mestre en el respecte. Aquesta sèrie es diu Hit. I jo el que us volia preguntar, que és curiós que ara, a banda dels continguts, s'aprèn, també es fa, es treballa l'educació emocional a l'aula, no? I d'entrada un hauria de pensar que tothom té més eines per gestionar, per saber com se sent, per tenir més empatia, per saber més entendre que els altres tenen necessitats, que nosaltres també, per saber dialogar més. Llavors, què passa?
Que estan una mica fins al capdamunt de l'educació emocional. Deixa'm-ho dir així pel broc gros, eh? Ho sento. Però de vegades, perquè no sé si era l'Anna Forés que deia això, que no tot... No tot el que és parlar d'emocions és educació emocional. I llavors arriba un moment que els alumnes, especialment algunes promocions de tercer, de quart d'ESO, que han anat passant per moltes tutories en les que avui parlarem d'emocions, a la que se'ls hi planteja segons quina dinàmica, diuen, bueno, ja prou. Si això no té res a veure amb el que és l'empatia de veritat i l'entendre'ns de veritat i això, per tant, no sé si hem fet molta educació emocional. És com, en el seu moment eren tècniques d'estudi, us en recordeu? Quan s'havien de fer tècniques d'estudi i això va augmentar el rendiment escolar i això... No, perquè és que no funciona així la cosa. No és anem a fer una nova assignatura. Abans de començar, què farem? Ioga. Ara tots farem ioga, relaxació, i alumnes que els hi va molt bé i alumnes que no poden més amb la relaxació i amb el ioga i amb el que sigui. No, insisteixo, és un tema d'encarnar-ho i de viure-ho de veritat, no de que anem a fer aquesta... que està molt bé, eh? però jo crec que n'hem fet una mica un gran massa.
Llavors, pel curs vinent, comencem... Aquí potser podem
jo
fer
discrepo,
com un altre programa,
sí,
eh? El que passa és que ens hem d'acomiadar.
No pateixes, Olga. Només expressar-ho que jo crec que l'educació emocional s'aprèn, s'ensenya, es viu... i que per mi és un aspecte clau. Però, evidentment, tens tota la raó, eh? Tot ha de ser estructurat, programat, i no pot ser improvisat, eh? No és una cosa... Vull dir, però en aquest sentit jo sé que nosaltres tenim un programa que és Look Inside a les Dominiques i, vamos, d'alguna manera pensem que dona uns fruits molt grans i estem, doncs, apostant molt fort per això. I jo necessitava dir-ho, eh? Ja està, és que si no em deixen tornar al setembre.
No, doncs has de tornar. Pel curs vinent crec que ho tenim claríssim, que a més val ser ben educat, tenir respecte, empatia i gaudir, tenir molta energia, no? Moltíssimes gràcies, Juanjo Fernández, Andrea Marco i Silvia del Río. Bon estiu.
Moltíssimes gràcies, Olga.
Gràcies.
Moltes gràcies.
I acabem amb música. La cançó d'avui és ABC, del Jackson 5, que parla una mica de l'escola. Fins aquí el programa d'avui amb en David Morral, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu bon cap de setmana i fins dissabte vinent a les 9, Escola Família.